El preu de l'electricitat no toca sostre. Dia rere dia torna a pujar la factura de la llum en una situació insostenible per al consumidor, tot i el pla de xoc aprovat darrerament pel govern. Al Connectats hem convidat la consultora i gerent d'Oncent Energia, la castellarenca Laura García, perquè ens ajudi a entendre com hem arribat a aquest escenari. L'acompanya la Rocío Gómez. Bona tarda a totes dues.
Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Laura, ara ho explicàvem, que en les últimes setmanes estem vivint una situació força complicada per a les butxaques de moltíssimes famílies, perquè el preu de la llum, de l'electricitat, oscil·la d'un dia per l'altre i anem a cop de màxim històric, no? En primer lloc, de què depèn aquesta variació del preu, no? Perquè em sembla que hi ha un funcionament del mercat de l'electricitat que els consumidors no el tenim molt per la mà.
A veure, estic d'acord amb tu. Penso que com es composa la factura elèctrica actualment és com una mena de caixa negra i el primer que s'ha de fer en aquests casos crec que és fer una mica de pedagogia, no? És a dir, si ens fixem en la que seria la nostra factura elèctrica, podem identificar bàsicament tres parts. La primera part vindria a ser el que és el preu de l'energia pròpiament, que vindria a ser un terç de la factura. Aquí, bàsicament, són aquests preus que estan disparats darrerament amb el que seria en el mercat majorista i són aquests rècords històrics que s'estan batent dia rere dia. Hi ha una segona part, que també és un terç també de la factura, que vindrien a ser els peatges i càrrecs. Els peatges i càrrecs, bàsicament, consisteixen en uns costos que d'alguna manera garanteixen que el sistema funcioni correctament. És a dir, és una recaudació que va dirigida per la xarxa de distribució i per la xarxa de transport. I és el que d'alguna manera ens garantitza que una unitat de generació ens arribi efectivament a les nostres llars. Mm-hmm. I després tenim el terç restant, que vindrien a ser els impostos, que poden ser com l'IVA, com l'impost de l'electricitat, com l'impost elèctric i d'altres, vale? Que estan dintre del que seria la factura. Llavors, em pots tornar a repetir la pregunta? Has fet aquesta primera introducció?
No, és justament això, que el consumidor no té molt per la mà com funciona el mercat dels minoristes, els majoristes, després l'altre dia sortia una notícia que algunes hidroelèctriques el que feien era obrir la comporta, no? Obrir, descarregar l'aigua per generar energia elèctrica més barata, però que nosaltres ens ho estan cobrant a preu d'or, no? Això, aquí hi ha com una picaresca, que és per això que hi ha intervingut el govern, no?, amb un pla de xoc, que això també ho podríem explicar.
A veure, bàsicament el que està completament desbocat és el primer concepte que hem explicat, que és el mercat majorista. El mercat majorista, per definició, funciona de manera anàloga a tots els països de la Unió Europea, perquè al final és una metodologia que és comuna a tots els països membres de la Unió Europea i consisteix en que, com sabem, l'electricitat és un vector energètic que genera, és a dir, no es troba a la natura de manera natural i, per tant, perquè en un moment donat nosaltres puguem consumir un quilowatt hora, en algun lloc està havent de generar. Mm-hmm. Llavors, diguem que cada hora, val? És a dir, cada hora a hora es van fent subhastes d'energia, fan diferents subhastes. Hi ha moltes unitats de generació i moltes unitats de compra. Llavors, això és com si fos un pont, no?, que es va omplint. Les que estan més a baix són les més econòmiques o aquelles que tenen una inèrcia molt gran i que, per tant, no es poden aturar, com puguin ser les nuclears o com les renovables, que si doncs, està bufant el vent, doncs estan generant energia o les solars fotovoltaiques, i d'alguna manera es va donant cobertura a aquesta necessitat d'energia que té el sistema. Llavors, l'última unitat que tanca, val, és la que acaba fixant el preu per totes. És a dir, si jo he ofertat un preu de 0 o de 15, val, i l'última unitat que entra a dintre d'aquesta subhasta d'energia són 100, jo acabaré percebint 100, independentment, val, del preu que jo hagi ofertat. Si estic dintre d'aquesta subhasta. Què passa, llavors? Que tenim un sistema que actualment és molt sensible a la cobertura, és a dir, a l'última unitat que entra, si es tracta d'aquesta energia de gas natural, doncs resulta que els preus són molt elevats. Val? Això ja va començar, no és una cosa que s'hagi generat a les últimes setmanes, sinó que portem des del gener amb una tendència alcista. Val? Llavors, això es deu a dos motius principals. Una, que el gas natural està en rècords històrics i, per una altra banda, que, que els drets d'emissió, els drets de contaminar, és a dir, els drets d'emissió de CO2 que estan sotmeses les centrals que cremen gas natural, doncs també aquests drets d'emissió també estan supercars. Val? Llavors, resulta que generar electricitat amb aquest tipus de tecnologia és molt car i acaben fixant el preu doncs, de manera molt elevada. Tot i així, com molt bé apuntaves abans, aquesta, com que l'última unitat que entra és la que acaba marcant el preu de tothom, diguéssim, s'ha generat que moltes vegades doncs, la picaresca aquesta una mica, la que en moltes vegades l'última unitat que tanca no és la del cicle combinat, sinó que és la hidràulica. I també, igualment, aquests preus de cotització eren molt elevats. Val? Llavors, per aquest motiu, el regulador ha decidit muntar una comissió d'investigació per, d'alguna manera, doncs, poder compensar o poder investigar, val, si hi han hagut, bueno, si s'han de depurar responsabilitats en relació al que seria el preu de l'electricitat. Les mesures que ara que ha aprovat el govern són principalment relacionades amb el tercer bloc, val? És a dir, amb el tema d'impostos, val? Reduint el que seria l'IVA, que hi ha d'alguna manera l'allargat fins a final d'any amb un IVA més reduït, i el que seria la reducció de l'impost elèctric d'un 5% a un 0,5%. Ha afectat en aquesta mesura de manera immediata i el que serien peatges i càrrecs, que també l'ha reduït de manera significativa. Val? Amb el tema del mercat majorista és més complicat poder intervenir, però bueno, per això està estudiant, per veure quines solucions més adequades ens pot implantar.
Perquè ara s'han pres aquestes mesures del sí, pla de xoc, mesures... però clar, això un cop s'acabi, continuarà, hi ha un topall? Hi pot haver un preu màxim dels màxims o la cosa pot ser desaforada, no? Fins a l'infinit.
Esperem que pel bé de les famílies i pel bé de la competitivitat de les nostres empreses, tot plegat, doncs, siguem capaços de trobar un mecanisme que sigui més eficient i que pugui traslladar els costos de generació de manera més justa, no?, als consumidors. Ara bé, aquestes mesures que s'han aplicat efectivament tindran perquè són immediates, perquè són en relació a la càrrega fiscal, no? O sigui, són d'aplicació immediata. I de cara al consumidor es preveu també que es faci algun tipus de... És a dir, que es canvi... És a dir, una cosa del mercat majorista, que és aquestes subhastes que hem comentat, i una altra cosa del mercat minorista, vale? Que és la factura que ens arriba. Actualment, consumidors domèstics estan adherits a una tarifa regulada que es diu PVPC, Precio Voluntario al Pequeño Consumidor, i que és una tarifa que des del 2014, em sembla, és que està completament indexada al que seria el mercat majorista. És a dir, si el mercat majorista és molt... És a dir, es trasllada completament, val? Per tant, totes aquestes puntes es van al consumidor o acaba percebent. Llavors, una de les mesures que vol estudiar el govern és fer un canvi de fórmula, no? És a dir, de fet... Abans del 2014 ja es feia d'una altra manera, és a dir, fèiem subhastes trimestrals, hi havia una altra metodologia. Doncs una de les coses que es volen estudiar és com traslladar, és a dir, com ha de ser aquesta tarifa regulada perquè no pateixi aquestes desviacions tan grans o aquestes alteracions i aquests pics que genera el mercat majorista.
A més, crec que també es prorroga, per exemple, el bo social elèctric, no? 6 mesos addicionals als 4 que ja estaven establerts fins ara, no? Que d'alguna manera és un tipus de protecció per als consumidors més vulnerables, no? Per a les famílies en risc d'exclusió social, i val la pena, doncs, que es posin mesures en marxa, no només des del govern central, sinó a totes les administracions per poder posar solució a aquest escenari de pobresa energètica, que és una realitat que any rere any ens trobem, no?, quan arriba el fred.
Efectivament. O sigui, estem en una crisi de preus, val? I encara no hem arribat a l'hivern, és a dir, quan realment hi ha més consum de gas en general, perquè tenim tot el tema de calefaccions. El que és important és identificar si estem davant d'una crisi de preus o estem davant d'una crisi de sistema. I més tenint en compte el context de transició energètica al que anem, és a dir, que el 2030 doncs volem que el sistema de generació sigui un 74% basat en les energies renovables, que tots aquests problemes que han començat a sortir no siguin la punta d'un iceberg i cal d'alguna manera estudiar-los més que aquestes mesures, no, que són una mica de paños calientes, no, és a dir, amb un efecte immediato, sinó amb una mirada una mica més a mig llarg termini.
Està, no sé si consideres que, per exemple, també en aquest període de transició energètica, el que s'ha de cercar o estimular és la creació de cooperatives energètiques, per exemple, entre veïns, no, amb les plaques solars.
Bé, una de les solucions també per esmorteir tot plegat és intentar fomentar l'autoconsum. I en aquest sentit, una de les eines que tindrà molt recorregut en els pròxims anys són comunitats energètiques locals, en què d'alguna manera es podran establir fluxes o intercanvis d'energia entre veïns. És a dir, si jo estic generant a casa meva uns quilowatts hora i ja no els consumeixo, potser els puc vendre al veí, no? I d'aquesta manera, el fet que tu tinguis la teva instal·lació, la teva generació de quilowatts hora, fa que no siguis tan depenent de que seria el mercat.
Per exemple, en un bloc de pisos de 16 veïns, posar plaques de captació de llum solar, no? Això quin preu tindria? Com es gestiona? Perquè, és clar, crec que és com molt llaminer dir-ho, però suposo que hi ha tota una sèrie de burocràcia que fa que la cosa no sigui tan fàcil, no? Perquè si no tothom en tindria. A més, estem en una terra de moltíssimes hores de llum solar.
A veure, bàsicament, la solució, el cas que tu em planteges, és un cas que està a l'ordre del dia. És a dir, sobretot amb llars unifamiliars, però amb temes de comunitats de veïns també. Llavors, bàsicament, els que es planteja són autoconsums compartits. És a dir, jo aprofito aquesta energia pels meus sistemes comuns i el que no, doncs, se'n va cap als veïns i faig un repartiment, no? És a dir, jo al final decideixo com reparteixo aquests quilowatts hora entre els veïns i vaig fent, i al final ho acabo comptabilitzant. Mm-hmm. És a dir, si una comunitat de veïns hi ha un acord i estan per promoure i per tirar endavant amb un projecte d'aquestes característiques, jo els animo perquè realment doncs és un projecte que és molt atractiu i més amb els temps que corren i amb els preus de l'electricitat tan inestables que tenim a sobre la taula.
És molt car per això? Posar-ho en marxa?
El tema de car o barat és relatiu, no? Uh-huh. Pensa que per a nivell domèstic ens estem, vull dir, per tenir una referència, anem a forquilles entre 1,8 i 2,2 euros al watt peak i normalment per instal·lacions en comunitàries, en veïns, depèn de la superfície, no?, que tinguem disponible, però potser ens aniríem entre 6 i 10 quilowatts, seria el que jo recomanaria en termes generals. Per tant, es tracta una mica de veure el cas concret, però els ordres de magnitud són els que t'he comentat ara.
Podria xifrar-me, des de principis d'any fins ara, quan s'ha encarit la factura elèctrica? En un tant per cent?
A veure, això dependrà, perquè, és a dir, depèn de moltes coses. Depèn de quin és el... És a dir, m'estàs suggerint d'un PVPC. Per exemple.
Sí, per exemple, una família amb una tarifa estàndard, més o menys, estem parlant d'un 30-40% des de gener fins ara?
Un 30%. És a dir, perquè l'energia s'ha incrementat molt, però és només un terç del que seria la factura. Vale? Que hi ha aquest factor de... Vull dir que no afecta tota la factura. És a dir, quan diuen hem multiplicat per 4, no estem parlant de tota la factura. Estem parlant d'una part de la factura, que és un terç en particular. I a més, també hem de tenir en compte que l'1 de juny va haver un canvi de tarifa. Vale? Sí. És a dir, tot el que seria la distribució d'horaris es va modificar. Per tant, no és el mateix una família que hagi incorporat amb els seus hàbits el que seria la nova tarificació, tenint en compte la discriminació entre punta, vall i pla, que una família que no hagi adaptat de cap manera els seus hàbits de consum. I això també, aquestes vegades, en ordre de magnitud estaríem parlant d'això, al voltant d'un 30, però que depèn, hi ha el cas particular i perquè també hi ha tota la part de peatges i càrrecs que té una afectació en el preu final de l'energia, de la factura, perdona.
És veritat que en la roda de premsa l'altre dia, quan s'explicaven aquestes mesures del pla de xoc per poder una mica suavitzar aquest augment dels preus, es deia que en aquesta retallada dels impostos, aleshores aquesta discriminació que deies tu, no? Tarifa la vall, hora punta i tot la diferència, el marge quedava reduït, és a dir, que no es notava tant posar una rentadora en cap de setmana com en hora punta a la tarda un dimarts.
Exacte, perquè s'han carregat els càrrecs. És a dir, han reduït molt aquests càrrecs, efectivament. És com dius.
Doncs, Laura, jo suposo que la gent haurà entès una miqueta més la factura i des d'aquí fem una crida per, com deies tu, apostar per l'energia renovable, sostenible, i abans de marxar no sé si ens pots donar un parell de consells per aconseguir fer casa nostra una miqueta més sostenible. No? Ja sabem que la nevera, que és el que més gasta, no es pot desenxufar, no? Però potser sí que hi ha algun detallet que ens pots apuntar per, justament, que la factura doncs, no sigui un ensurt tan gran, no?, a final de mes.
Mira, la primera recomanació jo crec que seria conèixer els nostres hàbits. És a dir, agafar consciència de que l'energia elèctrica és un bé escàs i que és un bé car, i que, per tant, saber quan i com consumeixo i veure aquells consums que jo d'alguna manera puc modificar, doncs intentar reduir-los, no? I després, el consell, com sempre, els consells dels nostres avis són consells savis, no? I quan sempre deien apagar la llum, és a dir, al final l'energia més barata és la que no es consumeix. Mm. I utilitzar criteris d'eficiència energètica tant amb el nostre comportament com amb els electrodomèstics que comprem o amb l'ús que fem de casa nostra, doncs és fonamental. I ja per últim, en la mesura de la possible, si pots al final potenciar el tema de l'autosuficiència i mitjançant instal·lacions fotovoltaiques, doncs diguem que ja també és una bona recomanació per intentar que esmorteir aquest efecte que està tenint aquesta crisi de preus.
I revisar la potència que tenim contractada, que moltes vegades tenim una potència superior també al que necessitem.
També. Aquest és un tema important, també.
Doncs, Laura, gràcies per aquests consells i, com deia, per fer-nos una mica més entenedora aquesta factura i veurem, no?, si al final és una crisi de preus o com jo crec que tu a casa has apuntat és una crisi del sistema. Moltes gràcies i bona tarda.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.